Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Com estem? Bé? Perfecte. Nosaltres també esperant doncs, fer-nos companyia mútua al llarg d'aquests minuts que tenim per endavant, més o menys una mitja hora. Ricky, bona tarda. Què tal? Com anem?
Bé, bé, bé. Aquí veient, a veure què...
Com passa la vida, no?
Com passa la vida. Sí, no, anava a dir aquí veient doncs, com està el tema de les eleccions americanes, perquè avui als Estats Units vota. Sí. Bueno, tot i que ja han votat més de 80
estats,
milions,
sí,
és com si hagués votat ja pràcticament tot el país espanyol.
Amb la feinada que tenim
espanyol,
aquí, jo no sé per què és... Bueno, a veure, és important, evidentment,
home, Candela,
però...
Candela, aviam, sí. És el, diguem-ne, el país més important de la Terra. Vull dir,
i, més que la Xina?
Jo diria que sí, a nivell de el que afecta, sobretot... a Occident, les coses que passen als Estats Units, no? Bueno, i prova d'això és que pràcticament totes les cadenes nacionals espanyoles, parlo, ràdios, televisions, doncs ja han fet un desplegament.
Sí, tam, sí, sí, sí.
Clar, vull dir,
les patums estan a Nova York,
por
Washington.
Algo, por algo serà, sí. Por algo serà. Totes
doncs
les patums a Nova York.
Sí, sí.
Doncs res, estava veient això perquè, com dic, avui es vota... El que passa és que no es començaran a saber resultats i tal fins a la matinada, aquesta propera matinada. No?
És que hi ha un fus horari entre un estat de la depèn de la costa...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
És tan gran.
És molt gran.
És molt gran.
És molt gran. Bé, doncs, aquest duel entre Trump i Kamala, Kamala i Trump, en principi, aquestes són les, com aquell que diu, les darreres prediccions sobre les eleccions. I res, a punt de ja conèixer qui serà el proper president o bé presidenta, l'elecció presidencial serà, com dèiem, aquest dimarts, dia 5 de novembre, però no serà fins a avançada la matinada a Espanya quan es coneguin els resultats de les votacions aquí en la resta d'Europa.
Però què diuen les prediccions sobre el proper president o presidenta? Seria la primera vegada que seria una dona.
Sí, i de color, a més.
D'Estats Units.
Sí, sí.
Doncs per obtenir la victòria, amb dos candidats necessiten assegurar 270 vots electorals. Ara mateix, quan els votants nord-americans comencen a emplenar les urnes, Trump estaria projectat en 235 vots electorals davant de 226 per Harris, segons una anàlisi de 270 to win.
Exacte. Cal això... recordar també que hi ha alguns estats que són molt, molt, molt importants i molt influents i molt definitius i que aquests encara no se saben ben bé quin caire prendran, yeah. No?
Uh-huh.
O sigui que... allò que diuen les espades en todo lo alto.
Oh, i tant, oh, i tant. Sí. Tot pot ser.
Molt
pot
bé.
Ser.
A banda d'això, vull recordar que hi ha Champions i que a les 18 hores 45 minuts tindrem el PSV Eindhoven contra el Girona i desitjant-li doncs,
i
el Girona tota la sort del món.
En veritat estan a...
Pobres, és que a més tenen una bona...
Lesionats.
Oh, sí, sí, més 7 o 8, no sé, una bestiesa. Bueno, doncs pues això, 18:45, PSV Eindhoven Girona, i a les 9 juga el Real Madrid amb el, contra el Milan.
Uh-huh.
El Milan, a banda de tota una sèrie de... També crec que juga avui al Manchester City, etcètera, no? Bé, dit això...
Cada dia juguen Pablo Motos i David Broncano, a veure qui s'emporta la palma.
Sí, el seu partit personal, no?
Oh, i particular. Doncs ahir...
Ahir va ser tremendo,
Ahir el Pablo Motos va guanyar el partit.
Però de largo,
Sí.
Por goleada.
El més vist va ser la missió, ahir tenia Arturo Pérez Reverte.
Sí, que déu-n'hi-do aquest.
A El Hormiguero. Antena 3, 21:55 hores, un espai que va aconseguir 2.708.000 espectadors d'audiència mitja, el 19,2 de quota de pantalla. Un total, si es fan recomptes, estem tot el dia recomptant, 5.483.000 individus que van veure almenys un minut d'aquesta emissió.
El minut d'or també va ser per l'Hormiguero, a les 23 hores exactament, 3.224.000 persones estaven veient el programa d'Antena 3. I la revuelta...
Doncs, qui havia la revuelta?
Doncs pues mira, ahir hi havia el Miquel Montoro, hi havia la Luisa Mayol i el Luis Tosar, i va fer un 14,2%, 2.060.000 espectadors, és a dir, molt, 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 però que molt per sota del que ahir va fer el Pablo Motos.
I amb altres cadenes, com ara la Sexta, van entrevistar el ministre Fernando Grande Marlaska, sí. Va arreplegar 1.208.000 televidents, un 8,3% de pantalla.
Exacte, també hi ha una altra qüestió, i és que Espejo Público, el programa de la Griso, també va entrevistar, en aquest cas, el president de la Generalitat, el senyor Mazón.
Mazón.
Bueno.
Mazón.
Sí, jo li diré a partir d'ara Amazon, sí. Doncs va fer sobre uns 490-480.000 diguem-ne, espectadors que veien aquesta entrevista.
I els dies de cinema clàssic, a la 2, sempre ho recordem ahir, una de molt antiga, amb dos artistes de primera línia, La Fiera de mi Niña, sí, el Gary Grant, sí, la Katharine Hepburn, i un 3,1-396.000 espectadors.
Correcte. I també volem destacar el programa de Risto Mejide i companyia, perquè són la pera, o sigui...
Són bastants.
Molts. Bé, però bueno, qui és el director o qui és el presentador?
Risto.
És el Risto Mejide.
Sí.
I bueno, i volem destacar perquè ahir va fer un 8,8 de share, no? Que són 811.000 espectadors, la qual cosa és molt. I a més també vull dir una cosa, i mira que jo no sóc precisament un d'aquells que m'entusiasma.
Seguidor de Risto Mejide.
No ho he sigut mai, però bueno, les coses són com són i la veritat és que el tio aquest pues, ho fot bé. I a les proves me remito, no? I, bueno, que molt interessant les tertúlies que fa.
Ah?
Sí.
En quina hora ho fa, això?
Això ho fa al migdia.
Clar, bueno, jo no puc venir a la tele,
No al migdia, a la tarda, després dels informatius...
El que diuen sobre mesa, no?
Això mateix, després de l'informatiu, dels esports, del tiempo i de tota aquesta qüestió, aleshores comença el programa. I insisteixo, molt, però que molt interessant les tertúlies que es fan...
Pels convidats que té.
Sí, i per la gent doncs, que està allà. Està molt bé. Doncs pues això, felicitats al Risto. Dit això, què fem?
Continuem
amb més coses.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Joan Marc Miralles, benvingut de nou. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
I bona hora.
Bon dia, Joan Marc, com anem?
Bé.
Sí.
Encara no m'ha colgat l'aigua.
No, home, esperem que no ho faci,
Esperem
que no. D'aigua, de la Dana,
de
tot el que coneixen, ens donen a conèixer, aquestes mentides,
Els bulos.
Sí, aquestes boles que es fan córrer, algunes d'elles molt gruixudes, ens en vols parlar, Joan Marc?
Sí,
mira, avui volia parlar primer de forats negres, però és que...
Bueno, tu, escolta, déu-n'hi-do també el forat negre que tenim amb tot això,
Sí, també.
És un gran forat negre, tu.
Però és que al final he pensat, mira, és que hi ha tants bulos que circulen...
Sí.
I l'altre dia a Twitter fins i tot em van interpel·lar i em van demanar de comentar sobre un vídeo que era un compendi de mentides derrocades interessades sobre l'origen de la Dana i de la pluja i de les inundacions que ens volen fer passar. És a dir, jo no parlo de dos bulos polítics que circulen...
No.
Però sí que vull parlar de dos bulos científics.
Mm. Em sembla molt bé.
Que circulen, eh?
Molt bé.
I en particular, un que circula molt, que és que aquesta dana ha estat provocada artificialment per mètodes de manipulació del clima i en particular per una cosa que es diu ARP que està als Estats Units i que seria un instrument de manipulació del clima global, de fins i tot diuen que seria de manipulació mental, que provocaria terratrèmols, una cosa...
Tremenda, no?
Sí. Ja ho he sentit a dir, això, eh? Ja ho he sentit a dir. No per la xarxa, sinó en directe.
No, circula per tot arreu, eh? Sí, sí, fins i tot potser s'ha sentit a Ràdio Valira algun dia, eh?
Ves!
Sí, però vaja, a veure, què és ARP? ARP
què és ARP?
És bàsicament és una ràdio, és una antena de ràdio, com les que teniu a Ràdio Valira,
que
els oients,
sí, sí,
que no us escolten online, però pugueu-vos escoltar. Però vaja, aquesta antena de ràdio, que és molt gran, que està instal·lada a Alaska i està operada per l'Universitat d'Alaska, ja em direu vosaltres que seria estrany que una universitat pública operés una arma tan potent capaç de destruir el món, de provocar terratrèmols, inundacions i tot el que vulguis. No?
Yeah.
No, pues sí, és la Universitat d'Alaska que està operant aquesta antena, ràdio, com es vulgui, que envia senyals a la ionosfera perquè l'objectiu d'aquest instrument és l'observació de la ionosfera. Mm. La ionosfera és la part superior de la nostra atmosfera. No?
Sí.
I és una zona que és molt difícil d'estudiar. Per què? Perquè està massa alta que pugen globus, els globus meteorològics o globus sonda que es pugui llançar de la Terra, està massa elevada, comença a uns 70 quilòmetres de la superfície de la Terra, però també és massa baixa perquè la puguin estudiar els satèl·lits, és a dir, com que està entre 70 i 300 quilòmetres, és a partir dels 300 quilòmetres que comencen a haver satèl·lits, és a dir, tampoc hi pots enviar satèl·lits. Doncs l'única manera d'investigar aquesta part de l'atmosfera, que és una part molt interessant de l'atmosfera, perquè és, per exemple, en el lloc on es creen les aurores boreals, doncs és utilitzant ones de ràdio. Ones de ràdio normals i corrents, d'alta freqüència,
sí,
però molt similars a les ones de l'AFM,
sí,
que també són ones d'alta freqüència, no són gaire diferents. El que fan ells? O concentren una miqueta més aquestes ones i intenten excitar els electrons que circulen en aquella part de l'atmosfera. Bueno, aquest instrument es va posar en marxa amb diners, és veritat, dels militars americans.
Mm-hmm.
Per què? Perquè els militars americans tenien un problema molt gran, sobretot la marina americana, que era comunicar amb els seus submarins.
Mm-hmm.
Perquè els submarins es poden trobar a gran distància, i ja sabeu que a gran distància, per exemple, el que funciona bé és la ràdio de baixa freqüència,
sí.
Les ones curtes,
sí,
que
curta.
Diem, que, per exemple, avui en dia encara s'utilitza la BBC, em sembla, que encara emet amb ones curtes i permet a la BBC enviar des d'Inglaterra una senyal que es pot captar a Austràlia, que és per això que la BBC us interessava utilitzar aquest servei, perquè ells tenen territori allà, o tenien territori, que és part de la Commonwealth.
Sí,
que
clar, clar.
I aquestes ones tenen la propietat força interessant de rebotar a la ionosfera i de permetre recórrer així una gran quantitat de la Terra, com que la Terra és rodona i no hi ha antena prou alta que serviria per arribar fins a Austràlia, doncs el que fan és fer rebotar les ones a la ionosfera, aquestes reboten i es poden captar a Austràlia. Però no es poden captar sempre, perquè la ionosfera és una cosa que es mou. I doncs els militars americans tenien aquest problema, que si tenien un submarí que estaven en el mig de l'oceà Índic, per exemple, que és l'altra punta dels Estats Units.
Sí.
Com comunicar amb aquest submarí? Pues amb les zones curtes, bueno, podies fer rebotar la ionosfera i el submarí, si hi havia les condicions adequades, podia captar aquestes zones curtes. Però, clar, això no sempre funcionava bé. Doncs van crear aquest programa de recerca ARP per intentar millorar les comunicacions amb els seus submarins utilitzant freqüències que siguin les més adequades i que es vagin adaptant en funció de l'activitat que hi ha a la ionosfera, que és un lloc on hi ha molta activitat, que depèn de l'activitat solar, que depèn també dels raigs còsmics que va rebent, perquè és una zona que està força exposada, està a la capa superior de l'atmosfera, és una zona molt exposada, encara hi ha moltes partícules, aquestes partícules s'ionitzen amb la radiació que reben, hi ha molts electrons que circulen per allí, lliures, i doncs tot això és una zona que és molt difícil, molt complexa d'estudiar i molt complexa de dominar. Bueno, doncs amb això, entre el 93, que es va fer el sistema ARP, i el, em sembla que va ser el 2013, que els militars van deixar completament aquest sistema, ells van investigar i van a millorar les comunicacions amb la seva flota de satèl·lits, també amb els avions que estan a gran distància, per exemple els bombarders que van i que circulen arreu del món, sense utilitzar satèl·lits, perquè l'interès de tot això és prescindir una miqueta dels satèl·lits que poden ser interceptats o poden ser destruïts per l'enemic. El que ells volien és una comunicació directa sense passar per un tercer. I doncs, ells ho van aconseguir, quan ho van aconseguir, l'any 2013 ho van deixar i s'ho ha quedat la Universitat d'Alaska, que fa investigació i continua fent investigació sobre la ionosfera. Intenten recrear a molt petita escala aurores boreals, per exemple, excitant aquests electrons i provocant cascades que il·luminen, fan aquesta una miqueta il·luminació, una miqueta com les aurores boreals, però vaja, no tenen ni la potència per recrear una aurora boreal, perquè és que és infinitament menys poderós que, per exemple, un llamp. L'energia que emet l'ARPA no és ni un llamp.
Yeah.
Imagina't.
És una mil·lèsima, una milionèsima part de l'energia d'un llamp. És dir, com vol la gent, com es pot creure la gent que aquesta antena, que és bàsicament una antena de ràdio, pugui provocar tot això? Bueno, és que ja és tan increïble que la gent pugui arribar a creure això. Bueno, jo em sembla que el que demostra, bàsicament, és el desconeixement científic que té la gent, la poca cultura científica que té la gent corrent. Bueno, jo crec que és causat perquè a dintre del sistema educatiu cada vegada més s'ha anat eliminant matèria científica, matemàtiques i física, i doncs la gent, tots aquests conceptes cada vegada els té més llunyans, no?
No, anava a dir, tota aquesta gent que tenen aquestes teories i tot plegat, el fotut del cas és això, no? Que llavors tenen molts seguidors i s'escampa com una taca d'oli.
Sí, però això, evidentment. També hi ha un altre bulo que circula, que és que els radars meteorològics, els radars meteorològics són els que provoquen aquestes inundacions i que enviant aquestes senyals amb els radars meteorològics fa que hi hagi més precipitacions. Bueno, això també, és increïble. De radars existeixen des de es van inventar la Segona Guerra Mundial, vaja, mai s'ha vist que provoquessin precipitacions. Al contrari, les detecten aquestes precipitacions. Les ones que envien els radars reboten en els núvols carregats de pluges i en la pluja que està caient, o la neu o el granís, i tornen cap al radar i aleshores provoca que hi hagi una senyal que t'indiqui on estan aquestes precipitacions. Però, i a més, no són... coses que siguin secretes. Si baixeu a Barcelona i passeu per la Panadella, just abans d'arribar a la Panadella, mireu cap a la dreta i veureu un dels radars principals de la xarxa de radars de Meteocat, que és el radar de la Panadella, que ja veureu que és un edifici força alt amb una cúpula rodona a dalt d'ell,
sí.
I es veu perfectament des de la A2 aquest radar meteorològic que cobreix, per exemple, la zona d'Andorra, perquè els radars poden cobrir una distància entre 150 i 200 quilòmetres al seu voltant, i doncs aquest és el que cobreix bàsicament els Pirineus, la zona de Lleida i tota la Catalunya central.
Sí, escolta, tot això sempre hi ha...
No, no, jo li volia preguntar al Joan Marc que, escoltant i sentint tot el que comentaves i tal, quan es fan córrer tota aquesta mena de bulos o d'informacions falses i tal, què es pretén amb això? Per què es fa això? O sigui, què té això? On arriba això? Vull dir, quines finalitats té? Sí, no, és que no ho acabo d'entendre.
Jo crec que aquests bulos, els mateixos algoritmes de les xarxes socials,
sí,
els amplifiquen i permet que aquesta gent que fa vídeos o que fa tuits o que fa el que sigui, permeten monetitzar aquesta activitat, perquè hi ha molta gent que s'ho mira i doncs s'insereix publicitat i ells recuperen molts diners. Això és la primera, no? I després, perquè hi ha una agenda al darrere d'ells, hi ha un interès volgut a darrere d'ells de discreditar el canvi climàtic.
Sí.
Discreditar les agències científiques com l'EMET o Meteofrance, que fan prediccions meteorològiques, i doncs això els permet difondre aquesta idea que tothom està equivocat, que tot això és una gran manipulació i que no ens hem de fiar dels científics, ni de les teories científiques, ni de les evidències científiques. Crec que aquesta gent està present des de fa un cert temps, lligada a diversos corrents polítics, sobretot d'extrema dreta, que us interessa que la gent deixi de creure en les institucions i en les autoritats i que es creï caos,
sí.
Que això també està present. Però de l'altra banda, ells també se'n beneficien econòmicament difonent aquest tipus de bulos que tenen molta repercussió i que els hi permeten a ells guanyar molts diners.
Ja, o sigui, no deixa de ser un negoci, està claríssim.
Pues sí.
No, d'alguna manera, no?
Sí, és un negoci, negoci.
Sí.
Perquè, Joan Marc, no hi ha manera humana de fer ploure, no?
A veure...
A no ser que fotis una dansa d'aquelles que feien els índios, no?
Per fer ploure. A veure, s'han provat moltes maneres, portant iot de plata en els núvols, intentant... A veure, perquè plogui, els núvols han d'estar carregats d'humitat. Tirant-hi iode de plata no ha demostrat, o no hi ha cap estudi que demostri una eficàcia que diguis, això serveix d'algo, ni altres tipus. Si no, imagina't, als països del Golf, que tenen mitjans il·limitats, estarien fent ploure cada dia.
Sí, clar.
Sí,
perquè volen viure en un desert aquesta gent, no?
Evident, sí.
Sí, no. Pues, si això existís, ja s'hagués utilitzat. Aquí hem estat amb sequera durant 3 o 4 anys.
Sí.
Si això existís, no s'hagués utilitzat per fer ploure. Al final, a veure, el clima és molt més complex i encara no entenem com els fenòmens climàtics funcionen. A més, es necessita molta energia per moure el clima. El planeta és una cosa enorme i l'atmosfera és un sistema enorme que està lligat amb els oceans i amb els mars. Doncs tot això nosaltres encara no ho dominem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com és habitual a la recta final del passeu sense trucar, la música és la protagonista i... Mana?
Bona música.
Bona música.
Sempre bona música.
Esperem que sigui així, eh?
Sí.
I avui destacarem l'aniversari d'Art Garfunkel, nascut el 5 de novembre del 1941, també se'ns està fent gran, 83, doncs,
Sí, sí, aquell xicot amb aquells cabells.
Sí, a lo afro però amb ros, no?
Exacte, sí, sí.
Sí, 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 sí.
I el company, doncs, de Paul Simon, Paul Exacte. Simon, Argyle Funkel, aquest duet que es va formar doncs la dècada dels 60 i que evidentment va ser un dels més famosos, més comprats aleshores els seus discos i més escoltats per totes les emissores de ràdio aleshores, no?
I que avui en dia encara es poden escoltar, mostra d'ella.
Sí, home,
és que ara ho escoltarem, no? Però són clàssics.
Home, sí, sí, van fotre una
Sound
quantitat.
The Sound of Silence.
Mare de Déu, sí.
La pel·lícula del Graduado, recordeu?
Sí.
Bright Eyes, a la Mrs. Robinson.
Mrs. Robinson, sí.
La... O, per exemple, aquesta amb la qual ens acomiadem. Serà fins demà. Adéu-siau.
Adéu. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.